De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa.
Les 9:33, les 4:33, fins al voltant de les 10 tindrem amb naltros, ja ho han endevinat, en aquest cas, amb la sintonia d'aquest espai, doncs, el sobreviure al català i per rebre'l doncs, tenim aquest saxo alt d'en Paul Desmond, que toca doncs, la melodia composada per Dave Brubeck, aquest Take 5. Molt bon dia, Carles Torres.
Bon dia, com estàs, Bernat?
Bé, content. Tenim un matí d'entrevistes molt interessants.
Jo superfeliç, perquè fixa't una cosa, pujant les escales cap a l'estudi, i he sentit una cosa, tenia posat una cançó dels Beatles.
Sí.
D'acord? Fixa't que una de les coses que farem avui és parlar d'això.
Ah, sí, mira.
I m'ha semblat una cosa màgica.
Una connexió cósmica. Una connexió cósmica,
musical, la que tu vulguis, sobre una de les activitats que farem avui a la secció. I a més, també, esperant, diguem, poder entrar en directe amb tu, a la nostra secció, també m'has donat l'oportunitat de parlar d'un tema que és d'un concepte que crec que és interessant, com a mínim debatre'l, que és la qüestió, el fantàstic menú que has parlat avui dels marets. Comentaves que de primer hi havia mandonguilles o pilotes, o la segona, no?
De segon, mandonguilles.
Però has dit de l'àvia, d'acord?
De l'àvia o després dit de seguela?
No, perfecte, seguela de l'àvia, genial. Vull dir, en tot cas, valorar moltíssim aquests plats que ens recorden potser a la infantesa, casolans, d'acord? En canvi, potser no som tan conscients que a una casa de Formentera, a una casa, diguem, o popularment, no diríem mai una ensalada pagesa.
Ah, no, eh?
Diríem ensalada de bescuit.
Ensalada de bescuit, clar.
I això és una cosa molt curiosa, perquè a vegades, sense ser-ne conscients, els establiments, la restauració, els hotels, poden modificar conceptes que tenim assimilats i els poden, diguem, diversificar per donar comprensió a la gent que no sap què és una ensalada de bescuit, per exemple. I això és interessant perquè, és a dir, què vull dir amb això, aquesta reflexió? Vull dir, no és que sigui incorrecte dir ensalada pagesa, però realment una persona diria d'aquí ensalada de bescuit.
Clar, sí, perquè pagesos, en fi...
Una ensalada sempre és pagesa, si és bona. Perquè és material, diguem, de la terra. És la de vegetals, lletuga, tomata, m'entens? Per tant, sempre és del camp.
Molt bé, doncs a veure si...
I és aquesta reflexió que et volia fer, que no és un error, però sí que és veritat que m'agradaria saber quanta gent diu ensalada de bescuit, quanta gent diu ensalada de pagesa.
Sí.
I la gent que diu ensalada de pagesa és si es veu influenciada pels menús, per les cartes...
Sí, és el que t'anava a dir. Això sol passar de vegades, eh? I hi ha gent que fins i tot de vegades vas a algun restaurant, alguna... I ja no veus ni ensalada de pagesa ni de bescuit, veus ensalada Formentera.
D'acord, doncs és una altra opció, aquesta. O, per exemple, hi havia un altre tipus... És que no me'n recordo, ensalada...
De peix sec, no sé.
De peix sec, per exemple, o bescuit.
Però a veure si l'any que ve, després d'aquest espai, trobem en algun restaurant de Formentera que hi posi, doncs, ensalada de bescuit.
Sí, sí, genial.
Estaria genial, I faré una foto.
Aquesta paraula també tan polida que bescuit, un pa cuit dos vegades, és a dir, acabat de cobre dos vegades. La paraula, diguem que naltros, a Eivissa, per exemple, quan dic naltros vol dir la part eivissenca de Formentera, d'acord? En comptes de bescuit, deim crostes, d'acord? De fet, és una paraula... Jo sempre he pensat que la paraula en si són crostes de bescuit, que és la part, diguem, dura, forta del pa, etc., crostes de bescuit, i en el cas d'Eivissa s'ha quedat amb la paraula crostes i en la casa de Formentera manté aquesta, diguem, la paraula que explica com es fa aquesta menja, que és coent dos vegades, diguem, deixant coure més temps el pa, bescuit.
Dos vegades bescuit. Sí. Vinga, va, després d'aquesta intro gastronòmica, de què xerrem?
La setmana passada vam parlar d'una tipologia textual molt concreta, que és la ressenya. D'acord? Aquesta setmana tocaria parlar d'una altra tipologia textual que en aquest cas hem de reconèixer que fa una mica de por a la gent que es presenta a les proves oficials o por, diguem, quan la treballem a les nostres classes. Diguem, és un tema, una tipologia textual, potser a partir del nivell C1, C2, d'acord? I es tracta de la notícia. Redactar la notícia. En aquest cas, tu, aquí vosaltres, redactar notícies constantment,
sí,
tant de forma oral,
és per la ràdio... Feina.
És la vostra feina, diguem. Per tant, tot el que jo digui malament o puguis tu aportar des del teu caire professional és benvingut, evidentment. Però, en aquest sentit, què costa molt de fer la notícia en el cas dels alumnes? Hi ha una qüestió, més enllà de l'estructura, que en parlarem, la qüestió de l'objectivitat-subjectivitat. És veritat, i això sempre ho deien també, que actualment, o potser no actualment, sinó que ara és molt evident perquè hi ha més mitjans de comunicació, costa trobar notícies objectives.
Sí, t'anava a dir, els hi costa als alumnes perquè als periodistes també els hi costa, o deliberadament ja doncs infereixen doncs opinió en la pròpia estructura de la notícia. Es dona ja per com assumit.
Exacte, per tant, explicar aquest concepte d'objectivitat i de subjectivitat, és a dir, en el cas de que si ens surt això a l'examen, a les proves oficials, el corrector no vol saber si la notícia és veritable, és falsa, si són poc o molt subjectius. El que passa és que hi ha detalls lingüístics sempre, no en qüestió d'idees, sinó detalls lingüístics, que no poden aparèixer en una notícia. Per exemple, sense anar més lluny, no pot aparèixer en els pronoms personals. Hem anat, avui he vist... La notícia ha de ser més enllà del que nosaltres hem anat o hem vist. Tampoc no podem opinar. No podem dir, per exemple, els adjectius haurien d'estar una mica censurats. Adjectius en el sentit de bo, dolent, gran, petit. Vull dir, quan siguem... El fet que la llengua ens aporti o ens deixi adjectius no vol dir que sempre sigui veritables el que estiguem dient. Pot ser una cosa falsa, d'acord? Alerta amb això, perquè objectiu no vol dir necessàriament veritable. També és interessant el concepte de veritat, mentida, falsedat, d'acord? I actualment, per exemple, quan parlem de mitjans de comunicació, audiovisuals o per escrit, hi ha un concepte que és el pescaclics. Saps què és el pescaclics, veritat? És allò que en anglès es diu clickbait, una cosa així, em sembla. Clickbait.
Clickbait.
Que realment és un titular, diguem, enganyós o enorme o increïblement exagerat que et fa clicar allí i es veu que amb aquests clics la notícia té més visualitzacions, l'empresa guanya més diners, però, esclar, estàs... Fixa't que, a més, la mateixa paraula pescaclics tracta el lector com un peix. Un peix que ha mossegat l'esca. D'acord? Ha estat pescat de cara a l'empresa.
Això passa també per aquí prop. En qualsevol cas, a mi em passa algun cop, jo, clar... Sent del Barça, de vegades miro l'esport, el Mundo Deportivo, aquestes publicacions, diguem, històriques al voltant del Barça, que, en fi, no és ni periodisme, pràcticament, allò, però un cop diuen el Barça molt a prop de fitxar un jugador. Abans ho deien en el nom.
D'acord.
Abans en el titular sortia el nom, perquè donaven per descomptat que la gent compraria el diari, el llegiria, aniria al bar i... I ara doncs jo dic, a veure qui estem a punt de fitxar i clico. I després et diu que...
Qualsevol cosa
sí,
o...
Sí.
Exacte. En aquest sentit també és molt interessant. Jo, per exemple, he estat profà en el món del periodisme, m'agrada molt treballar-hi quan ho he fet, ha estat molt divertit, vaig aprendre moltíssim a la meva època, diguem, fa moltíssims anys. I en tot cas, sí que és veritat que el que es diu moltes vegades és que una persona no llegeix els mitjans per informar-se, sinó per saber que el que ell pensa és així. Vull dir... per redundar amb la seva pròpia creença del que passa.
Per reforçar el viatge.
Correcte,
no?
Vull dir, no sé si ahir, per exemple, vau jugar al Barça, vau guanyar.
Sí, 3-0.
I vau jugar millor que els altres dies, per exemple.
Vam jugar millor que els altres dies, sí, dels últims partits.
Doncs si durant la setmana passada patia una miqueta, perquè va haver una, com un daltabaix, dos partits seguits empatant, potser avui ja ser els dies, diguem, convençut per ser-te més feliç del que ja sabies, que és, d'acord? En aquest sentit, les notícies moltes vegades també són sensacions, o ens aporten informació sensitiva o emocional, d'acord? Parlem una mica de la qüestió objectiu i subjectiu. És a dir, la definició és bastant senzilla. Sí que fa referència, per exemple, a l'objectiu, especialment que existeix independentment de la consciència, és a dir, parla d'objectes, és a dir, allò que existeix independentment de que jo, com a, diguem, subjecte, ho pugui crear o ho pugui pensar, d'acord? Està fora de nosaltres. De fet, moltes paraules en aquest sentit fan referència a la distància, per exemple, quan parlem de una càmera de fotos, de fotografies, parlem d'objectiu, és a dir, en el sentit que pot captar de més lluny una veritat, una fotografia, d'acord? Per tant, aquesta distància, allò que no està dins nosaltres, que està fora de nosaltres i que està a certa distància, ens pot aportar una informació, diguem, potser més acurada, més neta, més objectiva, d'acord? En canvi, subjectiu fa referència a allò que està o pertany al subjecte dins de nosaltres i ho podem crear o recrear, d'acord? I en aquest sentit, et volia proposar una exercici, un joc, d'acord?
No, si a mi en Carles em fa fer feina pràcticament cada dia.
I
avui, és veritat, avui dues voltes.
Avui dues voltes, matí i tarda, cap i
cua. Avui tenim classe, avui no me'n recordava.
Per això comentava que quan he sentit que vosaltres ja posàveu la cançó de Beatles, una cançó de Beatles, m'ha fet molta gràcia perquè justament vull tractar aquesta fotografia, la gran fotografia icònica, d'acord? Que són els Beatles, els quatre membres dels Beatles, travessant un pas de vianants, d'acord?
Davant d'Abbey Road, sí.
Exacte. La qüestió és que tu veus la vols buscar tu, la vols buscar... La veus?
La veig, sí, perfecte. Sí, perfectament.
Jo faré una sèrie de preguntes a veure si podem discernir entre objectiu i subjectiu. Per exemple, aquesta imatge... He agafat aquesta imatge perquè tothom que ens estigui sentint la pugui recordar.
Sí.
O, diguem, directament la pugui buscar també en el mòbil, en la tauleta, etc. Quantes persones apareixen en la imatge?
4.
D'acord.
Deixa'm dir que és aquella imatge que el Lennon va vestit de blanc, després va Ringo Starr, Paul McCartney va descalç, l'únic, i finalment George Harrison al darrer vestit tot de texà. I si mires molt al fons, hi apareix una persona que es va colar en la fotografia.
D'acord, o sigui, reconeix aquesta fotografia. Sí, bravo, Bernat. Què travessen?
Un pas de zebra, un pas de vianants, un pas de peatons. Com s'ha de dir en català? Pas de vianants?
Vianants o zebra?
Peatons no.
No, peatons no. Peatons és, vianants és la persona, diguem, que camina pel carrer, que va per la via, i peatons és una paraula, diguem, en aquest cas un calc, un barbarisme. Tu t'has avançat ja la pregunta objectiva. Quina roba porten?
Van de trajo.
D'acord.
Van trajats excepte un.
D'acord.
Excepte un que va amb una camisa texana o vaquera, els altres tres d'abans van trajats.
D'acord. Vestits.
Vestits, sí.
Perfecte. Duen els cabells llargs?
Els tres, els quatre duen el cabell llarg.
D'acord. D'aquella època. D'acord. Hi ha cotxes a la imatge?
Sí, hi ha un escarabat, com a mínim, i d'altres que no sé dir la marca.
En aquest cas, quin és el cotxe que és més prop d'ells?
Un escarabat, un Volkswagen blanc.
De quin color?
Blanc.
Molt bé, perfecte, perdó, ho has dit. Totes aquestes preguntes són objectives o subjectives?
Objectives.
Totalment objectives. És a dir, això és el que tu veus, o qualsevol persona de Déu, de cara a definir o descriure el que hi ha a la imatge. Cap on van?
Això no t'ho sabria dir.
Pots inventar-t'ho, si vols.
Doncs crec que van... Doncs, bé, conec la fotografia i que van de cap a la seva casa discogràfica on tenia els estudis de gravació.
Han esmorzat?
I no t'ho sabria dir, perquè segur que era de matí, però no sé discernir per la seva expressió.
Com han decidit l'ordre?
Ui... Segur que, no sé, ja estàvem molt barallats aquella època. No sé com va anar. No t'ho sabria dir.
S'han dutxat?
Sí, segurament tots menys en George Harrison, que és el més gorri. No sé.
Cantaven bé?
Clar, aquí ja estem a un límit. És subjectiu, totalment subjectiu.
Totes aquestes preguntes que t'he fet ara, la segona tanda, són subjectives. És a dir, allò que no veiem ens ho hem d'inventar o hem de nosaltres proposar una, diguem, una lectura, però personal. Tu, per exemple, coneixes aquesta fotografia, d'acord? Et sembla que ets un bon fan d'aquest grup, per tant la coneixes, saps la història, però a partir que t'hi he preguntat cap on van, que tu dius, ostres, això no ho sé, tu has mullat una història, has recreat una història d'aquesta història. Per tant, a partir d'aquesta pregunta, totes les preguntes o totes les respostes també són subjectives, d'acord? És a dir, allò que no veiem... flagrantment, allò que no us diu la imatge, la creem, i ho creem, i ho recreem.
Clar, aquí ja sí que hi ha un periodisme bàsic, que és explicar la notícia, el que veiem, i hi ha un periodisme ja més sofisticat, que és preguntar, no? I a partir, en aquest cas, ja tindríem respostes...
Directes,
que podríem considerar objectives perquè tenim una font que ens ho diu.
Exacte. I això és molt divertit, perquè també pensam que allò que està entre cometes és veritat. És a dir, m'explico. És com un joc pervers, en el bon sentit, diguem, el que suposa expressar-se per escrit, expressar-se oralment, redactar, escriure... Però podem jugar moltes bases en el moment de fer una redacció, de fer una notícia, i no vol dir que totes les dades que posem siguin veritat. Per exemple, imagina que ens fan fer un exercici de fer una notícia sobre l'increment de la contaminació acústica a els pobles de Formentera. D'acord? Ens podem inventar una enquesta, ens podem inventar unes dades reals, ens podem inventar els informes policials que hi ha hagut per...
Sí. Això passa, ja t'ho dic que passa.
El que vull dir és que també és molt cert que quan hi ha dades tenim la tendència a creure una dada,
sí.
No una opinió. D'acord? Si deim, per exemple, que el 24% dels establiments de Formentera no compleixen legalment les mesures de soroll o de remor, d'acord, és una dada. M'agrada inventar, no, potser és el 50% o el 100%, m'és igual, estic inventant-m'ho. Però si veiem això com a lectors, doncs d'acord, és una dada i és real. Si a més de la dada, deim que segons ens han informat l'àrea, la que sigui, encara més és una altra dada més real. Si posam aquesta informació en boca d'una altra, d'acord, si el citam, doncs encara fem una gran pilota, que no vol dir que sigui ni veritat ni fals, pot ser tot inventat, com ho està sent en aquest moment, d'acord? Per tant, si recuperem l'imatge, veiem que tot allò que no veiem és subjectiu, i tot allò que veiem és subjectiu. En el cas de tractar una notícia, la part que és subjectiva no la podem tractar. És impossible. De fet, aquest exercici és interessant fer-ho en grup, perquè si tu has dit, per exemple, que el que és més gorrí, literalment tu has dit, paraules teues, és en George Harrison i no s'ha dutxat, potser una altra persona diria que no, que és en Lennon que no s'ha dutxat. Per tant, és totalment subjectiu, d'acord? En aquest sentit, si ja anem directament al que o com redactar una notícia, hem de parlar que les notícies solen presentar dues estructures. Una de contingut i una de formal. Això és molt interessant, també. La estructura de contingut representa que el que és més important sempre anar al principi, amb el que s'anomena una entrada. D'acord? És a dir, formalment, la notícia ha de tenir un titular, pot tenir un avanttítol o un subtítol, pot tenir... Això és important perquè moltes vegades depèn de la casa empresarial, depèn de la maqueta, del disseny. En el cas de fer una prova oficial o un examen, com que nosaltres no podem distingir lletres grans, petites, el que és recomanable és fer un titular i punt.
Sí, també hi ha un llibre d'estil, cada mitjà. I...
El que, per exemple, quan es treballa aquest llibre d'estil, el que no es pot trencar és aquest estil per a aquesta empresa, diguem. Clar. Però sí que és veritat que hi ha més d'un llibre d'estil, hi ha més d'una proposta. D'acord, un cop fet el titular, hem de tenir clar que el que ve després és l'entrada. I en aquesta entrada hi ha d'haver, sí o sí, la informació bàsica de la notícia. Això, per això dic jo que ja és una estructura interna de contingut. És a dir, aquesta entrada ha de respondre a aquelles famoses preguntes de qui, què, quan, on, per què i com. D'acord? I no podem posar cap altra dada que no siguin abans que haver posat totes aquestes. D'acord?
De vegades ens ho hem de recordar. Eh? O sigui, jo quan escric una notícia, de vegades m'ho haig de recordar algo tan senzill com això. I dir, en aquesta línia i mitja o dues línies hi respost a aquestes preguntes? Això perquè hi ha gent que no ho sap. Hi ha periodistes que no ho saben.
No ho saben fer i no sé com funciona, però comencen per dades que no són tan importants, vols dir, o com?
No, sí, que de vegades hi ha llicències o bé, una notícia és una notícia. Tu ho dius molt bé, no és una ressenya, és un article d'opinió, no és un editorial, és una notícia. I hi ha gent que de vegades no et respon a aquestes preguntes. I llavors, doncs ho veus, ho notes, i tu quan escrius la notícia penses en l'oient, en aquest cas amb el lector, i dius, li he explicat tot això? Encara que en el titular hi ha... Perquè el titular també un ha de tenir més o menys perícia, més o menys habilitat, però ja vols respondre part d'aquestes preguntes.
Correcte.
I llavors doncs, és com dir, bé, encara que em repeteixi, jo a la primera línia haig de posar això, això. A les primeres dues línies.
És un bon exercici, diguem, d'estil. En aquest cas, comentant, parlant del titular, el titular també, és veritat que moltes vegades els mitjans de comunicació, tant siguin audiovisuals, diguem, en línia, premsa escrita, etc., se la juguen, en el sentit de un titular per ells també és important perquè és la carta de presentació d'aquell text i quan més visites tingui el text, més èxit ens suposa que pot tenir notícia, més enllà d'informar o no informar, per tant també és un món de competència bastant fort als mitjans de comunicació. Per qüestions, diguem, de mitjans, de nombre de mitjans que existeixen, empreses vinculades a aquests mitjans, etc.
Mira, algú de Formentera, que a més havia estudiat a periodisme, que és periodista, em diu, això que deies tu, no? Que avui en dia la gent s'informa per internet, amb el clickbait, tot ha canviat, diu, el més important, en realitat, solen al final.
Al final?
Sí, hi ha moltes peces, recomanades periodístiques, que et diuen tot el que volen vendre, del que et diuen, acusar qui sigui, tal qual, i al final et diuen les dades aquestes bàsiques que haurien d'anar a la primera línia i mitja.
Jo suposo que té a veure amb la qüestió del temps que estem enganxats en aquella notícia. O sigui, quan més temps estiguem fent veure que llegim aquella notícia, és, suposo que deu ser un còmput que duen les empreses i és important, més enllà de clicar en el pesca-clics, diguem, que abans comentàvem, també estar-hi un temps llegint aquesta notícia. I ara que comentes això, sí que és veritat que moltes vegades, jo també, evidentment, hi he caigut en la trampa d'aquestes pesca-clics, i sí, més enllà de que potser ajorna per un altre dia el que tu m'havies promès que em diries avui, pot ser fins i tot que no en dius res o en dius alguna cosa que no estaria important, com semblava, al final de tot.
O que responen a l'ideari, responen als objectius polítics, econòmics, empresarials o innombrables d'aquella publicació i què busca aquella notícia. Ja sigui, doncs, enfangar, ja sigui acusar algú indirectament, ja sigui treure un tema i al final el que ha servit d'excusa, doncs, posar-ho al final. Perquè això és el que menys importa. El que importa, doncs, és seguir un objectiu. I això ho estem veient aquests dies, t'ho dic de veritat.
Sí, t'ho crec.
Que en mitjans de les pitiures, per exemple, amb la crisi del Consell.
Que hi ha informacions, diguem...
Sí, sí, hi ha informacions que al final de tota la lectura vages a dir, però per què estic llegint això? O sigui, quin és el motiu pel qual, doncs, ara mateix s'ha publicat aquesta notícia i per què té una rellevància periodística, no?
T'entenc perfectament. En tot cas, esperem que a la prova de les proves, diguem, de gener, de català...
Gener-febrer, no? Febrer, no m'espantis.
Gener.
No era en febrer l'examen?
No t'ho vull dir, em sembla que hi ha escrit lliural, però el gener, em sembla que els ha escrit...
Ai, ui!
Gener.
Mare...
Gener, no t'ho vull enganyar, però el 18 crec que de gener.
Ah, doncs...
D'acord?
Això és un mes i mig.
Això m'agrada, que t'apuris. M'agrada veure't apurat. És a dir, pens que no, esperem que no hi hagi cap anunciat el dia de l'examen que digui redactar una notícia sobre la crisi del Consell.
Ai.
Esperem que no, esperem que no.
T'imagines?
Ostres, no m'imagino que això. En tot cas, Bernat, parlem una mica d'aquesta informació que tu comentes, perquè hi ha una imatge gràfica que vol resumir el que tu comentes, és a dir, que la informació principal vagi davant, o vagi de dalt de tot, que és la piràmide inversa. D'acord? Això, com ho van explicar a mi, recull l'essència de com era abans els mitjans de comunicació escrits, quan, per exemple, el director o la directora d'un mitjà de comunicació donava o t'atorgava, per exemple, dos columnes per tractar una notícia. Imagina, per exemple, que has d'investigar sobre la desaparició de contenidors de FEMS de Sant Ferran, d'acord? I et donen dos columnes per fer aquesta notícia. Si finalment no poses bé la informació principal al principi de tot i al final del dia passen coses i en comptes de dos columnes en tens mitja, com a mínim el que has dit d'important de la notícia quedarà. I és allò em van explicar que la piràmide inversa era per això, per, com a mínim tot l'important, tot el que és aquelles preguntes de qui, què, quan, on, per què i com aparegui sí o sí en la teva columna. Ja està fet l'exercici.
M'ha encantat. M'ha encantat aquesta classe de el que hauria de ser, ja no dic el bon periodisme, avui en dia ho considerem bo perquè la gent fa el que vol, sinó el que hauria de ser, doncs, la teoria clàssica del periodisme, el que hauria de ser escriure una notícia.
Notícia és interessant. A mi m'agrada molt el periodisme. Som un usuari, diguem, potser no gaire, freqüent dels mitjans de comunicació, perquè sí, diàriament, però no de tots, per exemple. Però sí que els efectes que provoca els mitjans de comunicació, les notícies en els lectors, en els oients, sempre m'atreu. La comunicació m'atreu. I l'altre dia, per exemple, vaig veure un, no sé si era un vídeo de TikTok, no me'n record què era, d'una persona que parlava de una qüestió bastant curiosa i interessant com a fenomen, que és la següent. Potser si dic una dada falsa no és mala intenció, simplement no me'n record bé de la notícia en si. Però era una persona, diguem, que explicava el seu testimoni del seu pare, d'acord? Era un pare, diguem, no d'aquí a Formentera, sinó que vivia, no sé, a un poble, i vivia en aquest poble i vivia amb les seves gallines, amb el seu hort, vivia tranquil·lament sembrant, plantant, etc. Estava jubilat, era feliç, etc. I constantment, estava intranquil, perquè llegia les notícies, veia les notícies, i el que vull dir és que la seva realitat era una altra, i el feien canviar la seva realitat arran de com contaven les notícies a altres mitjans de comunicació. Digui, com ens afecta a vegades, sí, per això és molt important, sí. En aquest cas, la tasca, diguem, de la... Això que deien de productes de proximitat, a les notícies de proximitat, vosaltres, d'acord? Els mitjans de comunicació locals són molt importants per això, perquè realment podeu valorar notícies del món, però el que ens afecta pròximament a nosaltres és molt important com ho tracteu i com ho tractau vosaltres. Vosaltres, en general, els mitjans de comunicació locals. I és important sempre estar arrelat. Igual que nosaltres, per exemple, des del SAL, volem fer un català de proximitat, d'acord? Amb els alumnes, amb campanyes, etc. El que passa a prop és, té un pes importantíssim a la nostra vida diària, més enllà del que pot passar lluny d'aquí.
I és un dels criteris a l'hora de decidir també una escaleta en un programa, ja sigui radiofònic o televisiu, o sigui també a l'hora de decidir les pàgines dels diaris. No, en fi, no és casualitat que lo local normalment vagi... Primer, de vegades s'ha decidit entre proximitat i rellevància, perquè sí. Si ara mateix Rússia tira una bomba nuclear a Nova York, doncs fins i tot aquí a Formentera...
Afectarà.
Hem d'obrir això.
Esclar, però si és veritat, per exemple, que moltes vegades, si ens fixem en portades de diaris locals, d'acord, veiem com hi ha notícies de fora que sempre són, terribles, lentes, cruels, casos que no vol dir que no s'hagin de conèixer, al contrari. Però són, diguem, ens afecta a nosaltres en aquest moment, vull dir, ens pot afectar negativament.
I tant,
per tant,
que afecta.
Val la pena fer-ho. Jo em sembla que és un bon debat, que en aquest cas jo no som periodista, i perdoneu tots els professionals dels mitjans que es puguin sentir, diguem, no al·ludits, sinó, diguem, que una persona, diguem, que li agrada la comunicació, com en aquest cas, o des del SAL, puguem parlar per comunicar-nos millor, en aquest cas, a partir d'una notícia.
I aquí el meu, en aquest cas, la meva admiració, per exemple, per en Pepo, que és qui brega més periodísticament, perquè la gent es pensa que fer periodisme local és una cosa, doncs, anar a veure, doncs, si un gat s'ha enfilat amb un arbre i quan hi ha anat els bombers, i no. En una comunitat tan petita com a Formentera, el periodisme local de vegades és dur. És dur, més que algú que està, doncs, en una ciutat com Madrid i explica, doncs, en fi, el que passa al govern o al Consell de Ministres.
Que és molt més fred, vols dir.
Molt més fred, hi ha una distància, no et trobes a la cafeteria, no et trobes al bar centro, saps?
En aquest sentit, penso que un àmbit local o petit, com és el cas de Formentera, tot és més bo i tot és més dur.
Correcte.
De les dues coses sempre, facis la tasca que facis.
I fins i tot com a periodista,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè tu coneixes aquella persona sobre la que estàs escrivint de vegades, sobre les seves accions i les seves decisions.
I tant, i tant.
Carles, un plaer, una vegada més.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Mira, Monendam, amb la cançó número 2 d'aquesta foto que mos has portat.
La portada.
Que era la portada de l'Abbey Road. En aquest cas, va ser el darrer disc gravat dels Beatles, però el penúltim en sortir.
Ho saps segur? És objectiu o subjectiu?
És objectiu.
Bravo, perfecte.
Dades objectives.
Perfecte, bravo.
Doncs m'anava amb aquest Something, escrita i cantada per George Harrison.
Salut.
Fins ara. I don't want to leave her now. You know I believe in how.
Cada matí, de 8 a 12, de far a far. I a les tardes, de 3 a 7. De far a far, es magazín d'es matí de Formentera.